moment de tertúlia, una tertúlia avui on començarem parlant del ple municipal molt per sobre, però segurament després no parlarem del ple municipal. Lourdes Dalmau, bon dia.
Bon dia.
Lluís Ribas, bon dia.
Hola, bon dia.
Toni Ramon, bon dia.
Bon dia.
Hem esperat un moment que acabessis de...
Sí, sí, moltes gràcies.
De l'aire.
Enmig de tot aquest Cristo parlant amb plata que hi ha hagut aquesta setmana passada i tot aquesta... diguem que hem parlat de moltíssimes coses, i avui hi ha ple municipal on, evidentment, són plens que no són els plens de l'anterior mandat, on havíem de repassar ordres del dia llarguíssims i moltíssimes mocions que donaven per parlar de moltes coses, però sí que és veritat que, fent una ullada a l'ordre del dia... pel que fa a les mocions, tenim una moció institucional, cosa que en els temps que corren és gairebé notícia, que és la suport a la candidatura de Sant Cugat Capital de la Sardana 2022-2023, però tenim després dues mocions contraposades, una del grup municipal de Ciutadans que condemna la violència i el terrorisme en democràcia, i l'altra de Junts per Sant Cugat per la no criminalització de l'independentisme. Més o menys donen la volta cap al mateix tema, el que passa és que ho afronten de maneres diferents. Espereu que hi hagi tensió al ple d'avui.
Home, a mi m'agradaria que hi hagués discussió.
No, ara, tensió. Vaig pensar que hi hagués tensió, dic, aviam si...
Vull dir, discussió tota la que sigui, no? Vull dir, i sobretot diàleg, que es veu que hi ha gent que no està pel diàleg.
Per tant, diàleg en aquestes dues
mocions. Sí, encara que és difícil, perquè, esclar, un ho veu blanc i l'altre negre, la mateixa situació. I quan es veu així és molt difícil arribar a un acord, no? Esperem. Esperem que guanyin el sou, que aquesta gent hi treballi i tiri endavant les coses.
En qualsevol cas, les mocions sempre són, moltes vegades són més posicionaments i més en aquest cas que una altra cosa.
Bueno, és que jo crec que s'ha buscat el moment perfecte per fer la tormenta perfecta, no? Després de les sentències, eleccions, o sigui que s'ha buscat un clima de màxima tensió i s'ha aconseguit trobar.
Desenvolupa'm una mica això, Lluís, que m'has començat aquí amb un tema i no me l'acabes d'explicar.
No, jo crec que han sigut una sèrie d'interessos de partit que han fet arribar amb aquesta tensió tan forta. Ara ja és un moment que cap partit es nota, es veu amb el Sánchez, que no li vol agafar el telèfon al Torres per no perdre vots per un cantó, es veuen accions per no perdre vots, i tothom ningú crec que estigui pensant en el país, sinó que pensa per interessos personals. Amén.
Alguna vegada no ha estat així? Però és que, de debò, jo en les eleccions sempre en situació... D'eleccions i sempre s'està votant per imatge, per... I molts cops jo m'he pronunciat en el sentit de que Sant Cugat, a l'Ajuntament, s'hauria de restringir els conceptes que li atanyen directament i no parlant de vegades de coses. Jo he sentit unes mocions que tenen que veure amb posicions polítiques, això, bueno, ho facin a nivell de partit en general, no a nivell de local. A nivell de local que s'ocupin de gestionar-me el poble, que bona falta li fa.
Jo estic radicalment en contra d'això.
Ja,
perquè, no, però no és una qüestió política, o sigui, és que a mi, és a dir, a mi em sembla fantàstic que Ciutadans presenti una moció com la que presenta avui. Bueno, òbviament, estic absolutament radicalment en contra. Ara bé, per què a nivell local no ens podem posicionar en temes que afecten el país? Per què? Perquè al final som part del país, formem part del país, cada dia tastem, mengem país, i per tant, a nivell local també tenim opinió, podem tenir opinió sobre el tema.
Potser hauria d'haver matitzat una mica més, perquè quan jo m'estic referint, evidentment, al tema que s'està produint avui per avui, que estem vivint tota aquesta setmana passada, és normal que s'hi produeixi. Jo m'estava referint a altres coses, ja més generals, no tan concretes del dia d'avui.
On posem la frontera?
No, doncs molt fàcil, vull dir, oi que els partits polítics també tenen les seves reunions i allà es voten situacions i posicionaments, doncs que ho facin allà. Aleshores ja sabem si un ajuntament està format d'una determinada manera, doncs ja sabrem, donada la posició del partit, si són més d'un sentit o d'un altre. I no dediquem temps i esforç a coses que són generals i anem més a lo concret.
No, jo crec que des del municipalisme, justament, posicionar-se en temes de país és, vaja, és bàsic. O sigui, al final és l'administració més propera al ciutadà i ja no els temes que es tracten en avui, sinó moltes vegades posicionaments que hi ha hagut a favor o en contra d'alguns canvis legislatius, doncs són importants perquè, encara que no siguin de competència municipal, afecten el ciutadà, que és aquell, no?, primer que has d'atendre quan, no?, cada dia un ajuntament aixeca la persiana. Jo no seria massa partidari de posar límit en el debat polític, perquè justament és això, no?, l'administració més propera al ciutadà s'ha de fer ressò d'allò que afecta el ciutadà. En tot cas, tampoc, quan es diu, no?, que es dediquin a altres coses, jo crec que dels altres 30 dies restants es dediquen a altres coses. El que passa que al ple, una tarda, dedicar una hora, dues hores a parlar i a posicionar-se de temes que poden afectar el ciutadà que no siguin de competència local i traslladar aquests acords, traslladar aquesta pressió, traslladar aquests posicionaments al Parlament de Catalunya, al Govern de Catalunya o a les Corts o al Govern espanyol, doncs em sembla que pues bé que des del municipalisme
es faci. Mira, tan amics que sou de les urnes, per què no ho preguntem a la ciutadania, què és el que volen, si l'Ajuntament dediqui temps i esforç a parlar del que és la filosofia d'una determinada posició, o si vol en què es dediquin i s'ocupin dels problemes reals que tenim. L'altre dia, sense anar més, l'altre dia em vaig enfadar moltíssim, vaig trucar a l'Ajuntament, no sé si m'han passat o no, al departament corresponent, però em van atacar les plantes. Primer em van donar un ramasso a la cara i quan vaig anar-me a defensar del ramasso de l'arbre, de la branca a la cara, una gatosa d'aquestes, se'm van enganxar per totes les cames, a la porra, a les mitges. Vull dir, per favor, ocupa't d'això, que
bueno, però,
el meu cas, però hi ha així de persones.
Això és el teu problema, no el perdona, teu problema com a principal.
Perdona,
que el seu problema és precisament que sent.
Que el tema de l'urbanisme i de la neteja no és que és el meu problema o és el problema de la ciutat?
No, però és que no, jo no crec que estigui descuidat tampoc.
Així. No està descuidat? No, així m'ataquen les plantes perquè, mira, és un tema de... Em veuen i diuen, cuidado.
Com el Super Mario, no? Les plantes carnívores.
Escolta'm una cosa, jo quan tinc un problema que veig, que entenc que jo vinc a la foresta, que jo crec que no està com cuidada com tindria d'estar, perquè paguem el mateix que el centre i no estem tenim els mateixos serveis, les plantes s'apoderen del carrer, jo truco a l'Ajuntament i vaig m'ho tallen.
Però aviam una cosa, no poden... Jo estic tipa, enfastiguejada, i em sap greu parlar en terme personal, però això val per tots, per tothom. Tu te'n vas passejant fins i tot al centre i et trobes amb moltíssimes dificultats. Si les plantes corresponen a un particular, de seguida actuen, perquè o vostè té l'obligació de tenir-ho en condicions, o li passarem una multa, o li farem nosaltres i li farem pagar. Però quan és un tema de cuidado municipal, ja ens avisarà la ciutadania.
Lourdes, racionalment, no veus que el que estàs dient és absolutament populista?
Això és populista?
Una pregunta. A veure, quants punts d'ordre al dia hi ha avui al ple de l'Ajuntament?
Doncs no t'ho sé dir, perquè no hauria de buscar-te.
Normalment l'ordre del dia del ple de l'Ajuntament de Sant Cugat, almenys el de l'Ajuntament de Sant Cugat, és força extens.
Perdona.
I els de les mocions són uns quants punts.
Ho tinc.
Quan hi anava...
35.
Molt bé, doncs de 35 punts, dos són sobre el país.
Quan hi anava, és que dos, mira el temps. No em parlis del número, sinó mires el temps que s'hi dedica.
Llavors, del mes sencer, el temps que hauràs dedicat, el temps que el regidor X, que és el portaveu, suposo que en aquest cas, o qui sigui, dedica a preparar-se aquesta moció i a fer la intervenció, en relació a totes les hores treballades pel municipi durant tot el mes, és ridícul.
És igual, Bernat, pregunta-li a la gent. No sou tan aficionats de... Posi les urnes, sí. Poseu les urnes, pregunteu-li a la gent què vols que faci.
Com estic vulgarment, me lo pones a huevo. Tu no vols urnes.
En aquest cas,
ens està cabussat, els que us agrada.
Lluís, en allò que li interessa, sí.
Perdona.
Aviam,
amb el que interessa,
això?
Aviam.
Per mi pots posar-les,
per mi,
no
tinc problema. Jo ho trobo fantàstic,
Aviam, amb el que tens
competència... I si trobem algun sistema electrònic de vot i de consultes, també endavant,
amb el que tens competència. Jo sóc partidària de no perdre el temps. Amb allò que tens competència i, per tant, en trauràs un resultat i podràs actuar... amb allò posem les urnes.
Però és que Lourdes, enraonar, debatre, poder intentar arribar a algun tipus d'acord o no, però en tot cas contraposar...
És que
el Parlament ja es fa, però és que...
I publiqueu-ho, ja sabrem el que penseu.
Tu creus que la resta d'institucions han de restar innocues al que passa al país? De debò ho creus?
Jo crec que cadascú ha de tenir les seves competències.
Per tant, fem una cosa. A nivell del Parlament, a nivell del Congrés, a nivell del Senat, que no es parli mai de res a nivell local. Perquè al final, com que les competències locals, diguem, d'arreglar determinades coses són locals...
Perdona, el tema, per exemple, no d'urbanisme, per treure un cas, eh? El tema d'urbanisme, hi ha una competència local i una competència molt més gran que és de la Generalitat, ¿vale? I que una cosa condiciona l'altra. Per tant, no és així com dius... populisme, m'has dit, demagògia, sí, això has fet tu ara.
No.
Home, no, sí, però no ho has aclarit prou.
No era una posició que estigués defensant, l'estava contraposant perquè veiessis que és absurd.
Bueno, al fons el que passa és que hi ha una tendència d'alguns sectors polítics d'anar apagant o limitant els debats d'allò que no es vol parlar o d'allò que no interessa que es parli. Llavors aquest és un posicionament.
Sí, jo no dic això.
Com, per exemple, sentíem no, des de Madrid, no, que ja es demanava a la Comunitat de Madrid que es mirés molt bé quines manifestacions autoritzava i quines no. No, vull dir, és una tendència general d'aquest país que allò que no ens interessa, allò que no ens agrada, doncs escolta, que no se'n parli ni a nivell local, ni que es manifestin, ni que es pugui convocar res per parlar de segons quins temes. Jo no hi estic en absolut d'acord, penso que el ple municipal és un bon lloc on parlar també de temes de país. I a veure, justament deies això del temps, no? El temps que es dediquen al ple municipal, segurament tots aquests 33 temes restants que potser la suma es dedicarà molt més temps que en aquestes dues mocions, eh? Però si potser en algun d'aquests temes se'n parla poc al ple, és perquè hi ha hagut una feina prèvia de comissions informatives, de reunions, on realment hi ha pacte, hi ha negociació, hi ha treball, i per tant, quan arriba a ple, és quan veiem aquests resultats, que si ens anéssim a mirar tots els plens de l'any, al final el 90% dels punts s'han aprovat per unanimitat o per majories amplíssimes més enllà del govern, perquè hi ha hagut tota aquesta feina del dia a dia de la vida municipal que hi és, i per tant que durant una hora el que es dediqui es pugui parlar i es pugui posicionar del país i es pugui instar a instàncies superiors, m'ho millor dit, doncs actuar, vaja, em sembla de rebut.
Que no puc destinar més temps a donar arguments sobre el mateix
tema. Jo el que faré és canviar de tema. Així, alegrament. Un tema que no hem pogut comentar en aquesta tertúlia, perquè divendres no hi va haver Sant Cugat a fons, i és un tema que afecta la ciutat, que és que l'Ajuntament finalment ha arribat a un acord amb l'àrea metropolitana de Barcelona per un càlcul a la baixa del tribut metropolità, aquest famós tribut metropolità, que d'alguna manera del qual Sant Cugat n'estava exempta fins que es va acordar aquesta tarifa plana metropolitana, perquè els municipis de l'àrea metropolitana paguen entre ells una sola zona. Finalment, els santcugatencs hauran de pagar 4,2 milions d'euros i no 6,9 com estava inicialment previst. Això implica, per tant, la retirada també del contenciós administratiu que havia presentat l'anterior equip de govern contra el càlcul d'aquest tribut. Finalment s'ha de guanyar, com deia, diu almenys l'alcaldessa Mireia Ingla assegura, que tot i que s'haurà de fer front a aquest nou tribut, es guanyen serveis i infraestructures per assimilar-se a la primera corona metropolitana. Per tant, Sant Cugat deixaria de formar part d'aquesta segona, sinó s'acosta més a Barcelona.
Sí, però, goita, diguem-li, la recaudació haurà de sortir de tot el poble de Sant Cugat. Vale? Aleshores, hi ha molta gent del poble que no utilitza el servei públic, però n'hi ha que sí que l'utilitzen, però van en sentit contrari, van cap a Sabadell i Terrassa i són igual de treballadors, igual de nivell de renda i tot el que sigui, i aquests han de pagar dues zones, no?
Han de pagar les mateixes que pagaven fins ara.
Perdona, jo això no ho veig prou bé, perquè aquesta gent han de pagar les seves dues zones i a més la part corresponent que li pertoqui per ajudar els que van a Barcelona. Cadascú que pagui el seu.
Aquí dues coses, una parcialment d'acord en el sentit de que s'hauria de pagar per quilometratge, no, com es feia antigament, i es fa en altres llocs del món.
S'hauria de fer així amb la futura T-Mobilitat que arribarà un dia.
Amb aquesta part estic d'acord. Amb l'altra part, no. O sigui, en el fet de... jo sempre he defensat que s'han de pagar impostos, s'ha d'explicar per què es paguen aquests impostos i hem d'exigir que gestionin bé aquests impostos. Per tant, jo potser no utilitzaré el tren ni per anar en un sentit ni per l'altre, perquè per sort treballo a la mateixa ciutat on visc i per tant no m'he de bellugar amb transport públic ni privat. Ara bé, com a ciutadà sí que plantejo i veig molt positiu que els meus conciutadans tinguin una rebaixa en els costos per anar a Barcelona, que això suposa que la gent agafi més el transport públic, per tant pacifiquem el tràfic i minorem la contaminació. Bé, és qualitat de vida i aquesta qualitat de vida costa uns diners i costa uns diners que els hem de pagar entre tots i per tant els impostos estan per aquestes coses. Ara, reitero, han de ser progressius, hem de controlar que gestionin correctament i han de ser efectius. Si al final aquest impost metropolità és per una finalitat molt concreta, el que hem de controlar és que aquesta finalitat tan concreta funcioni i tiri endavant, però evidentment els impostos són per aquestes coses, perquè al final tots ens paguem els serveis i visquem millor.
Jo Lluís. Tinc poca cosa que dir, eh?
Ah, sí,
que estic molt d'acord amb tu. I que
jo
no...
puc dir més coses, encara.
Ah, i tant, teniu el micròfon obert.
Per exemple, clar, si això és un tema per afavorir les rendes, diguem-li, més baixes, doncs no es compleix, eh? Perquè no precisament els utilitzen els catalans, són només les persones que tenen renda més baixa. Hi ha molt, per exemple, d'escoles privades que es mouen amb el transport públic de Barcelona cap a Sant Cugat cap a Barcelona, gent, diem-li, que té oficines, que treballa un determinat estatus a Barcelona, que també va amb el tren per un tema de comoditat. Per tant, si la idea és afavorir les classes més necessitades, aquest
però
sistema...
Però l'impost és que es no calcularà amb el valor del cadastre, tot i que amb un càlcul molt complicat, però...
Mare de Déu, una
altra. Respondrà a les possibilitats de cadascú. I en tot cas, abaratir el cost per anar a Barcelona és impulsar el transport públic. Jo no hi veig, vaja, cap mal. Siguin escolars de la zona alta de Barcelona, sigui classe treballadora.
O sigui,
és indiferent.
Són de Barcelona, si el que no ho pagaran. Per exemple, és... tots els que venen de Barcelona tal, i no ho pagaran.
Com?
Ells ja paguen
els
seus...
O sigui,
ja el paguen,
aquest tribut a l'àrea metropolitana.
Per tant,
si els municipis que ja el tenien, ja el pagaven.
L'únic que ens ve a nosaltres, un tribut més.
Perquè fins ara no es pagava un tribut per una...
L'únic que, en qualsevol cas, perjudica a un grup de Sant Cugat.
Dèieu abans que... Com es calcula...
Què estàs dient?
Sí. Si els de Barcelona ja pagaven. Jo dic, tota la gent que ve de Barcelona no paga.
Tu creus que aquesta mesura perjudica Sant Cugat?
A un grup de gent de Sant Cugat, sí.
Ah, sí?
Sí.
I a un grup de gent. I els que no el perjudica, els beneficia? Doncs
pues depèn. Hi haurà persones que sí i persones
que no. Doncs jo t'asseguro que jo he agafat els ferrocarrils catalans durant molts anys de la meva vida i t'asseguro que hi ha centenars de milers de persones que agafen des del Vallès el tren cap a Barcelona, moltíssimes d'elles de Sant Cugat, que surten beneficiades, clarament beneficiades per això.
Bueno, estàvem parlant de... Sí, millora o empitjora les classes més necessitades, els nivells de renda més baixos, que amb el grup de Sant Cugat...
Però tu has tret de la màniga que...
Una cosa. Qui l'utilitza de Sant Cugat a Barcelona, majoritàriament? Molta gent que treballa a oficines, a despatxos...
No només de Barcelona?
I si no?
Gent que treballa a l'Hospital de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, a Sant Adrià de Besòs, a Badalona... Hi ha molta gent que agafa ferrocarril aquí per anar cap a altres llocs de l'àrea metropolitana. I tant. Família meva, que treballa a l'Hospital de Llobregat, i surt un ferrocarril...
Afegiré una frivolitat, que és que ara els meus amics de Barcelona em venen a veure més. I això que jo no agafo mai el del ferrocarril perquè no surto de Sant Cugat, sóc molt estrany amb aquestes coses. Però veus, són tots els seus avantatges.
I jo torno a reclamar una altra vegada la T-Mobilitat.
Ja portem moltes
coses. Estem any 2020 gairebé i som al cap del carrer i tu vas per Europa i a tot arreu hi ha sistemes d'aquests. I jo entenc que deu ser d'una complexitat brutal. Però, home, posem-nos-hi una mica en sèrio, perquè ja fem molt, molt tard.
En tot cas, com es calcula aquest impost? Per cert, que això, a www.3vesdobles.cugat.cat podeu trobar una notícia bastant exhaustiva on s'explica tot com funciona aquest tribut metropolità, i és que la base imposable, com dèiem, és el valor cadastral de cada bé immoble que fixa el Ministeri d'Hisenda i que és diferent al que figura a l'escriptura i el que ha pagat el comprador. Podria ser el mateix, però no, és bastant improbable. La quota íntegra s'obté multiplicant aquest valor pel tipus impositiu i si el bé immoble gaudeix de bonificacions i reduccions, aquestes es resten de la quota íntegra. Els habitatges que siguin primera residència i no superin els 45.389 euros de valor cadastral queden exempts d'aquest tribut. l'han de pagar tots els ciutadans dels 36 municipis metropolitans que siguin titulars d'un bé immoble en concessió administrativa sobre el mateix immoble o sobre els serveis públics a que estiguin afectes amb dret real de superfície, amb dret real d'ús de fruit i amb dret de propietat. Això no sé si ho he acabat d'entendre. Però, en qualsevol cas, funciona a partir del valor cadastral, dèiem, i hi ha exempcions per a les propietats amb menys valor.
Que siguin primeres residències.
Que siguin primeres residències, evidentment. Mm-hmm. Mm. Doncs aquest és el càlcul, quan i com s'ha de pagar. A Sant Cugat es cobrarà entre aquest dimarts i el 16 de desembre, demà, i el 16 de desembre. El pagament del tribut és anual, segons l'any natural, i es pot fer a través de les entitats bancàries, ja sigui físicament a l'oficina amb les dades del document, o bé mitjançant la banca electrònica o el portal de l'AMB, del tribut metropolità amb una targeta de crèdit, és a dir, com qui compra a Amazon. El web és tributmetropolità.amb.cat. Es pot consultar aquesta informació. També es poden preguntar coses a informaciotributaria@amb.cat i al telèfon 935069756. És a dir, és un tribut que s'haurà de pagar a partir d'ara, s'ha explicat. En qualsevol cas, vam parlar molt ja d'aquesta reducció del preu de viatge cap a Barcelona. No sé si vosaltres en la vostra experiència heu notat alguna cosa. Jo he comentat abans molt la frivolitat aquesta, que els meus amics de Barcelona em venen a veure més perquè és més barat el bitllet. Però el vostre entorn, com s'ha rebut?
Mira, el meu entorn, del diumenge no, dissabte, van venir unes alumnes meves de Sabadell perquè volíem treballar el dissabte i tal, i van venir fins a casa. El resultat és que jo les vaig anar a buscar el tren amb el cotxe, on te puc, perquè no sabien on vivia, i llavors les vaig tornar. Una d'elles se li va caure la targeta de dues zones pobretes de Sabadell. Em tocarà pagar-li, però a més l'he extraviada, no sé on te l'he deixat. Sí, li vaig trobar, li vaig dir, mira, t'he trobat la targeta i no sé on te
l'he tornar a perdre.
Sí, no sé on te l'he posat. O sigui,
dilluns,
o sigui, aquest és el resultat de que una nena de 17 anys ha de pagar dues zones per venir a veure la seva professora.
Per favor, tota la vida hem pagat dues zones per baixar a Barcelona i...
Bueno, però és l'agravi comparatiu.
Que sí, que sí.
Sabadell és una zona, Lourdes.
Sabadell no, dues zones.
És una zona.
Pues jo tenia el tiquet de dues zones.
Doncs Sabadell és una zona.
Terrassa sí que és dues zones.
Terrassa és dues zones, Sabadell és una zona. I no m'ha deixat de ser mai, de fet.
A mi m'ha vingut... O sigui, jo tenia el tiquet, el dissabte eren de dues zones.
Sí, perquè quan es va parlar de la zona...
Es va entendre malament en el moment del canvi, que en realitat Sant Cugat passava a ser zona 1, i no passa a ser zona 1, sinó que passa a pagar com si fos zona 1 amb els altres municipis de l'àrea metropolitana, però de Sant Cugat a Sabadell continua sent dintre de la mateixa zona, per tant es continua pagant una zona, i Terrassa continua pagant dues zones, no és que de cop n'hagi de pagar tres per venir fins a Sant Cugat. Jo vaig tenir molta... va ser una gran croada meva, que la gent, o sigui, transmetre que no passava.
Aviam,
això.
Jo aquí tinc, no sé si està bé, Sabadell Nord, Sant Cugat, 2-2-2-2-2-2-2. No, ho miraré, o sigui, ho estic mirant en directe, vale?
Jo crec que...
Sí, perquè estan dins de la zona 2.
Estan dins de la zona 2 els dos.
En tot cas, Lourdes, estem d'acord que hem de millorar la... És a dir, jo estic radicalment en contra que Sant Cugat miri sistemàticament a Barcelona. És a dir, també podem mirar a la comarca, i crec que les relacions amb la comarca han de millorar, hauríem de poder-les millorar, i si en un futur, segur que allunyà, diguem, però hi ha un altre tipus de transport, doncs, que ens permet mirar més cap al...
Segons la taula de ferrocarrils, és una zona fins a Rubí, Hospital General i Mirasol és una zona des de Sant Cugat, des de la Floresta, des de Vall d'Oreix, des de tot arreu que sigui Sant Cugat, fins a les Fonts ja són dues zones, Terrassa Rambla dues zones, Vallparadís Universitat dues, Terrassa dues i Terrassa Nacions Unides són dues, però Sabadell és una zona. És, a no ser que vagi a les Planes, que les Planes evidentment és Barcelona, per tant ja és, ja seríem una zona.
En tot cas, estem a favor de millorar la relació amb Sabadell i sobretot amb Terrassa, diguem, no? I per tant, això com es millora? Es millora probablement amb la teva mobilitat, amb aquest càlcul, segons quilòmetres desplaçats, tu pagues segons els quilòmetres, que no és el mateix agafar un tren per baixar a la segona estació que agafar el tren per anar a l'altra banda de la línia, i per tant millorem en tot cas el que no ens agrada, no? Però el que ja hem anat millorant, doncs no ho tirem endarrere, diguem, no? I per tant, Jo, per exemple, si aquesta tertúlia fos Ràdio Terrassa, diguem, sí que podríem estar
enfadats,
diguem, sí. No? Perquè
a Terrassa tenen raons per estar enfadats. Home, amb el transport públic des de fa molts anys.
Quina diferència hi ha amb Sabadell? Sabadell és una zona menys i Terrassa no, diguem, no? I per tant, hem de millorar el sistema a partir del punt on que estem, però si ja l'hem anat millorant, doncs home, no tirem endarrere.
Doncs dèiem, en qualsevol cas, hi ha aquest canvi en la tributació, sembla que així es quedarà, que no hi haurà més canvis. Des del principi també l'equip de govern va apostar per buscar un acord amb l'AMB i no el contenciós que havia presentat Junts per Sant Cugat, el que abans era el PDeCAT Demòcrates. En tot cas, més temes de... ja que ens queden 15 minutets, és moment ja de parlar de què és el que creieu que ens espera aquesta setmana. Hem viscut uns dies intensos, complicats, amb aquesta manifestació que, si bé no tothom era de Sant Cugat, però aquesta manifestació més gran de la història de Sant Cugat, les 10.000 persones que van participar a la Marxa per la Llibertat, que va recórrer un tros de Sant Cugat i se'n va anar cap a Barcelona... A primeres nits, ara sembla que els incidents s'han reduït lleugerament a Barcelona, una mica que és el que... Però ningú m'ho ha dit. Quina sensació teniu respecte als propers dies? Què és el que pot passar?
Jo penso que anirà afluixant. Anirà afluixant i potser hi haurà una empenta una mica més, s'apropera de les eleccions o així, però crec que això s'anirà suavitzant, afortunadament.
Jo vull destacar, no hem parlat, però jo vull destacar la manifestació l'altre dia, la Marxa per la Llibertat, amb sortida a les 8 del matí de la Pollancreda, que és com la policia local, vam ser 10.000 persones, brutal, un ambient absolutament festiu, la gent estava encantada, bueno, jo, algú deia que era com festa major, perquè et trobaves amb gent d'aquella que no veus durant l'any i et saludes, etc. I fins ben bé que ens vam unir a la gent de Sant Quirze a la C58, doncs això, te n'has trobat moltíssima gent de Sant Cugat, diguem, no? Jo crec que és digne destacar, no? que hi hagi tanta gent que surti al carrer final per caminar, no? fins a Barcelona, i vaja, i per no parlar ja d'entrada a Barcelona, no? Que va ser, doncs, en fi, un bon espectacle de veure, per dir-ho així. En qualsevol cas, a veure com evoluciona els propers dies. És cert que aquests dos últims dies, entre altres coses, doncs, per exemple, doncs, en fi, per iniciatives d'algunes entitats, doncs, de posar-se davant de la policia, etc., doncs, o de neutralitzar, no? Fins i tot determinades persones que tiraven objectes a la policia, doncs, s'ha aconseguit neutralitzar aquesta acció de les coses de seguretat, i per tant, doncs, esperem que segueixi així, segueixi millorant. I per cert, a dia d'avui hi ha, si no vaig errat, 27 detinguts en presó provisional sense fiança, amb gent fins i tot implicada de Sant Cugat, i per tant, doncs, esperem que aquesta gent pugui sortir ràpid i se l'acusi, doncs, del que se l'hagi d'acusar, però que la justícia espanyola no utilitzi els seus instruments, doncs, per, en fi, per acarnissar-s'hi, que és el que està passant a dia d'avui.
Lluís.
Home, jo, mira, em sento més tranquil amb això que deia Bernat, aquesta gent que s'ha interposat entre la policia i el gruix de la manifestació, perquè aviam si així es poden aïllar aquests professionals, que jo crec que hi ha molt professional aquí de la gresca, i això em tranquil·litza molt. Tenim un gran poble, tenim un poble que veiem que sap caminar, que sap protestar, que sap en pau, i jo confio que aquest poble freni els violents.
També evidencia aquestes actituds, no?, la brutalitat d'algunes o de les càrregues policials que hi ha hagut, no?, i imatges que jo crec que tant el conseller com el ministre Marlaska crec que obvien que avui en dia hi ha càmeres a tot arreu. Tothom va amb una càmera a la butxaca. Els mitjans de comunicació cobreixen les manifestacions com mai. Si la gent es posa les mans al cap per les imatges que estem veient als vespres, sí. I, ostres, jo ho comentava amb gent de la generació dels meus pares, deia, ostres, diu, vosaltres no heu viscut el final del franquisme, perquè les hòsties, les barricades i les manifestacions eren molt més exagerades que el que estem veient en aquests moments, no? però ara ho tenim televisat. Això també, torno al tema que deia abans, ens ajuda a visualitzar doncs, unes actituds i uns comportaments policials desmesurats. O sigui, el que no pot ser és que en manifestacions tranquil·les, en unes sentades, etc., comencin càrregues gratuïtes que no tenen cap sentit. I això ho podem veure gràcies doncs, a tecnologia, mitjans de comunicació, i penso que aquesta actitud doncs, de resistència pacífica, no violent, d'aïllar els violents, ajuda a evidenciar que en alguns casos els problemes han començat doncs, per càrregues injustificades, per dir-ho finament.
Aviam, és veritat que en tònica general les manifestacions s'han anat produint anys rere anys, han estat pacífiques i civilitzades. Ara, aquest poble, sento unicar-vos, que també hi ha violents. Gent que creu que fins ara no hi ha hagut resultats i que, per tant, calia una acció més contundent.
No són violents, són frustrats. Hi ha molta gent frustrada.
I una cosa no implica l'altra, o sigui, no treu l'altra. Vull dir, pots estar frustrat i ser pacífic, i frustrat i ser violent. I aquí n'hi han de violents. És veritat que diuen que alguns han vingut de fora, però no ens fa falta gent de fora on per aquí hi hagin violents. Els teus pares, dius que en l'última etapa del franquisme, que... has exposat la teva situació. Jo la vaig viure i que també hi vaig anar amb alguna, mai a la vida havia vist un carrer, la Via Laietana, com l'he vist fins ara. Escandalós, esparverant. La gent traient els adoquins, fent-los trossets per pagar amb els policies. Els policies que tenen la facultat d'exercir la força, no la violència, doncs van actuar de manera...
La llàstima és que estem veient violència aquests dies, a la policia també.
Jo no et diré que en algun cas... No, per si us plau.
Amb una nena de 16 anys que estava quieta, li obren el cap, està greu a l'hospital, això és normal?
Què casos en poden haver-hi? Què casos en poden haver-hi com en tot... Bueno, tot això que es denunci i hi haurà un procés i allà es veurà.
El problema és que tenim poca confiança en la justícia quan jutja policies i...
Jo li tinc total i molta. Jo li tinc total
em remeto
i molta,
a l'experiència.
Però també t'haig de dir una altra cosa, que aquestes festes de la democràcia que dieu vosaltres, moltes no tenen ni permís ni res. I hi ha molta gent que ens ha sentit perjudicats. Jo, durant tota la setmana passada, no vaig poder baixar a Barcelona per diferents qüestions. I com jo, moltíssima gent. I gent que havia d'anar al metge, com jo, i es va trobar penjat. Vale? Per tant, aquestes manifestacions, aquestes festes detallades de carrers i d'autopistes i tal, per mi no són tal, són agressions als meus drets de poder circular lliurement, sí.
També s'han agraït els drets de 9 persones que es passaran 100 anys a la presó sumant les condemnes i,
de cap de les maneres
si tu t'has vist afectada i no has pogut anar al metge
la justícia, la justícia i el procediment legal ha d'imperar sempre. Un sistema democràtic que no imperi la llei és un fracàs, no existeix. La democràcia passa per la legalitat, sempre.
En qualsevol cas, jo reitero una mica el que dèiem en Lluís i en Toni, de les càrregues policials. L'altre dia la Marlaska parlava, quan s'havia preguntat explícitament per la desproporcionalitat, parlava de desinformació. O sigui, el ministre encara tenia la barra, i ho dic amb aquestes paraules, de titllar de desinformació en algun dels vídeos que anaven corrent per les xarxes socials, quan són absolutament lamentables. Gent asseguda al terra, que deia el Toni abans, i la policia carregant, gent que passejava, que també ha rebut, quatre ulls trets, gent que ha rebut goma, impactes de foam, que això els Mossos amb una pilota de goma no, però amb un projectil de foam saps a qui estàs disparant, saps a on li estàs disparant i per tant si li estàs disparant al cap és que has estat apuntant al cap, per no parlar dels periodistes agredits i un periodista detingut per fer la seva feina, és brutal.
Bueno, tot això es veurà, es pot, o sigui, els animo a denunciar i de totes maneres, Bernat, t'has oblidat també de tots els policies ferits i algun a la UBI, amb un estat que és perill...
És lamentable,
sí,
un és molt lamentable.
Perilla la vida, n'hi ha d'altres, lesionats, n'hi ha molts d'altres,
Que
perilla
la vida n'hi ha un, de manifestants n'hi ha dos.
Bueno, juguem aviam, qualsevol, només que sigui un...
Sí, totalment d'acord,
pues ja
totalment d'acord.
Pues mira, fantàstic. I de totes maneres, la setmana passada, Bernat, quan jo demanava prudència i tot això, tu em deies, però què passarà, què passarà? Doncs pues mira el que està passant, ja
doncs,
ho veus.
Jo no, doncs sí. Només recollint el fil de que deies de que nosaltres en el nostre país també tenim violents, és cert, també tenim violents. Ho vam veure a la plaça Artós, vam veure com grups feixistes, que fa molta gràcia que l'estat espanyol en parlen, grupos, el periodisme espanyol en diu per a la unitat d'Espanya. Sí. Doncs sí, tenim violents que agredeixen directament a persones.
D'extrema dreta i d'extrema esquerra.
Jo els vaig veure... Saps què passa? Que vam veure una connivència policial... Sí. Entre aquests individus...
Se n'anaven a fer una paella.
Lourdes. Tu has vist la fotografia de la poli xerrant amb ells?
És igual, no passa res, no passa res.
I vosaltres no n'hi vist mai?
Lourdes, espera que acabi el Toni.
Demostra-m'ho.
Vull dir, el que passa és que veiem gent asseguda brutalment agredida i gent armada amb armes blanques agredint a manifestants, doncs amb una connivència policial, i les imatges hi són, i no són imatges ni trucades ni d'un particular, sinó que els mitjans de comunicació, per sort, que cada vegada doncs cobreixen més i millor qualsevol esdeveniment, que... doncs hi són, i a més a més de mitjans internacionals, per si no et creus els d'aquí també hi són,
que...
i aquest és el, jo crec que és el gran oblit del govern espanyol, del ministre i dels cossos policials i judicials actualment en aquest país, que estan desfassats, històricament desfassats.
Sou sectaris.
O sigui, obliden
perquè jo la globalització de la informació. Perquè jo reconec que n'hi ha per totes bandes de problemes, però que només veieu una banda, només em fa dir que sou sectaris.
Només hi ha una diferència entre uns i els altres. És que uns surten a apallissar els altres i els altres no.
Perdona,
no,
els,
veritat,
que van, els que no, els que van anar a Sarrià allà no,
van sortir a buscar gent
no,
i apallissar-los.
No, van anar els altres. Van anar
no, què dius, Lourdes?
I tant,
no, aquesta gent, la gent que anava amb banderes soltats constitucionals, anticonstitucionals i preconstitucionals.
No, preconstitucionals, no anticonstitucionals.
Ah, no? No van en contra de la Constitució, una bandera franquista?
No.
Doncs
és l'àguila de Sant Joan.
Aquesta gent,
sí.
Visca Sant Joan.
Abans de la Constitució,
vinga,
preconstitucional, sí, anticonstitucionals, sí. No.
Aquesta gent va recórrer a Barcelona, aquell dia la Policia Nacional no va sortir al carrer. Aquell dia la Policia Nacional no va sortir al carrer, però aquesta gent va recórrer tota Barcelona, val, amenaçant i apallissant.
I els altres no hi van anar allà a la plaça Artós?
Va anar a passar tots, evidentment, però és que l'extrema dreta, Lourdes, el que busca és eliminar...
Que no hi estic d'acord, eh? Que no hi estic d'acord, jo amb aquest tampoc, eh?
L'extrema dreta busca eliminar altres opcions polítiques, busca eliminar les persones que no
I
pensen...
I l'extrema esquerra
com
no.
No, perdona, no, un moment.
Tots comunistes, anarquistes.
L'extrema esquerra no busca eliminar amb la força, amb altres opcions. No. Dóna'm exemples de manifestacions, concentracions de partits d'esquerra, d'entitats d'esquerra, el que sigui, d'esquerra, extrema esquerra, si vols, que hagin sortit a païssar gent. Ensenya'm sol exemple en els últims 20 anys a Barcelona, Lourdes.
Perdona.
I no el trobaràs.
Fins i tot en l'hipotètic cas que hi hagués un exemple... quants exemples contraris hi ha?
O sigui,
quantes vegades el feixisme
ha sortit... És que és un tema de pes, aquí.
Dubto que hi sigui l'exemple.
És que tota la violència, però... tant d'una banda... Jo no em posaré a defensar la violència d'extrema dreta.
Ho estàs fent?
No. El que us estic dient a vosaltres, sectaris, que no reconeixeu que n'hi ha d'extrema esquerra, que creieu que
però
només per ser...
Però l'extrema esquerra no surt...
Jo estic parlant de l'última setmana a Barcelona, però si vols ens n'anem més enrere. Quanta violència, quanta gent d'esquerra o extrema esquerra que dius tu,
per favor,
ha sortit
no
amb pals i ganivets
no,
a atacar altres opcions.
Mira,
no és veritat, Lourdes. L'extrema esquerra no surt amb bats de... L'extrema esquerra no surt amb bats de béisbol i amb ganivets, Lourdes.
S'han agafat dues serres.
No és veritat. Lourdes
i Bernat.
Lourdes i Bernat, abans de que surtin les motoserres a la tertúlia,
quina vergonya,
hem d'anar acabant la tertúlia, anem a la...
Per atacar persones?
Anem ja...
Han atacat a persones? Pregunto.
Mira, jo quan la portin clar, una cosa...
Anem ja a butlletí, si us plau, que si no n'acabarem aquí.
I quan portes una navalla, és per atacar
Escolta,
persones?
Escolta, i per què aquests
persones?
Que anaven amb pals i navalles no se'ls va detenir? Ni se'ls va retenir.
Escolta'm, que no ho sé, que jo no hi estic a favor.
Acabem això.
Doncs no et posis de perfil amb l'extrema dreta, Lourdes.
Què?
No et posis de perfil amb l'extrema dreta.
Anem al butlletí.
Ni
amb
un ni amb un altre.
No, sí, ho estàs fent.
Anem al butlletí.
gall del monestir.